El progrés científic té límits. Són els fenòmens inexplicables, com per exemple...
l'estel de Nadal. També anomenada estrella de Betlem o estrella dels Reis, aquell astre que, segons la tradició, va guiar els tres mags fins a Jesús. Popularment es representa com una estrella amb cua, un estel fugaç, però va ser així? Va ser un cometa? El 1614 el científic Johannes Kepler ho va atribuir a tres conjuncions entre Júpiter i Saturn. Parlem de l'any 7 abans de Crist. El cas és que fa segles que s'estudia i segueix fascinant astrònoms d'arreu del món. Per això ens preguntem què diu la ciència avui d'aquest fenomen inexplicable. Saludem l'astrònom Guillem Anglada, membre de l'Institut de l'Espai i les Ciències del CSIC. Guillem Anglada, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit, què tal?
Bé, el teu àmbit d'estudi són les tècniques precises de detecció de planetes. Què en sabem d'aquest estel?
De fet, continua sent un mite, un fenomen que se suposa que va passar i que està registrat a la Bíblia. Però realment no hi ha una cosa molt clara que diguem que estigui registrat en altres fonts, com per exemple podien ser els xinesos, per exemple, ja observaven el cel i acostumaven a apuntar noves fonts, per exemple, supernoves, estrelles noves, o altres històries que passaven, per exemple, moltes vegades cometes, que es podien observar durant bastants mesos i es veien unes cues i es veia tota l'estrella, una nova estrella. Tot això, hi ha registres de diverses fonts i precisament de l'estrella de Nadal no acaba de quedar que hi hagués res clar. És una mica dubtós de realment si és una cosa que es va afegir després per donar-li una mica de màgia o realment es pot atribuir a un astre que va aparèixer durant un temps en aquella època.
Segons la tradició cristiana, Sant Mateu, en el seu Evangeli, descriu com la nit del naixement de Jesús una estrella va aparèixer al cel per guiar els tres mags d'Orient que volien retre homenatge al fill de Déu. Era l'estrella de Betlem, però a quin astre es refereix el text, Guillem?
Clar, no està clar l'astre. A més, depèn d'on tu miris, perquè una mica quan fem el pessebre poses com l'estrella de Nadal que et marca on neix Jesús, no? Però, a veure, també depèn de l'hora de la nit, l'estrella estarà a un costat del cel o de l'altre. I depèn d'on vinguis, si estàs més a Orient o estàs més a Occident, al principi de la nit, per exemple, que és el moment en el que potser estàs caminant i vols guiar, aquest astre ha d'aparèixer en un costat o en l'altre, depèn d'on estiguis. Llavors, així, en general, no hi ha cap font que diguis és que està allà i, per tant, ha de ser aquesta estrella, sinó que també depèn una mica del moment del dia. El que sí que està clar és que si era alguna estrella, havia de ser el que es diuen fenòmens transients, una cosa que apareix i desapareix i que, d'alguna manera, allò va aparèixer o se li atribueix que va aparèixer i va donar cert guiatge a aquests tres reis d'Orient que intentaven arribar a Betlem.
I hi ha alguna teoria astronòmica més o menys acceptada sobre si va existir aquesta estrella?
No hi ha registres clars de que hi hagués un fenomen especialment remarcable en aquelles èpoques. Sí que n'hi va haver-hi, per exemple, a part d'estrelles que puguin ser transients, com una estrella que explota, una supernova. El que també a vegades passa és que hi ha cometes molt brillants o que hi ha diferents planetes del sistema solar que s'alineen. De vegades ho hem trobat, que surts a la nit i de cop al voltant de la Lluna veus la Lluna i dos o tres punts molt brillants al voltant, que són planetes del sistema solar, que sempre estan com en el mateix pla i que de vegades s'alineen. Llavors això et pot donar com una sensació de mira quina concentració d'estels que hi ha en aquesta direcció, que és una de les explicacions més clàssiques, però clar, això tampoc és tan estrany. Això passa cada 10-15 anys, tens conjuncions d'aquest tipus. Llavors no és una cosa tan especial i sí, segur que n'hi va haver-hi alguna al voltant de l'any zero, però no és tan especial com perquè no passi mai.
I hauria pogut ser un cometa mil·lenari o un meteòrit?
No, sobretot la diferència és important aquí, perquè aquí és el meteorit i el cometa són coses diferents. El cometa és un asteroide que està orbitant el Sol i van molt lents, tal com el veiem des de la Terra, i tu durant una nit veuries un punt amb la seva cua, que s'extén, si n'heu vist alguna vegada, s'extén i sembla que no es mogui durant una nit i veus que cada nit es va movent una miqueta. Val? Això sí que podria donar com una sensació de que aquest cometa se'n va cap a un lloc i que t'indicaria cap a una zona. Una altra cosa és un meteorit, que és un estel filant, això que passa i que dura dos segons, que veus que entra. Això és una pedra que entra a l'atmosfera de la Terra i fa una traça. Això és com molt instantani i molt ràpid. N'hi han també molts i avui en dia se'n veuen, però llavors se n'havien de veure molts més perquè no hi havia llum. i a les nits la gent sortien a fora i els havien de veure a ull nu de forma molt fàcil. Llavors és més probable que potser sí que fos un cometa, per exemple, tot i que no hi ha registres clars d'un gran cometa durant aquells anys. I els xinesos, que eren els que portaven els registres astronòmics com més acurats, no el tenen registrat, per exemple.
Per molts, llegim que la teoria més acceptada és que va ser Sirius, que significa literalment aquella que brilla. Però què vol dir això exactament?
Sirius és una de les estrelles més brillants del cel. És la més brillant com a estrella. Els planetes que es veuen brillen més, Júpiter i Mart, sobretot, Venus, al principi de la nit, de vegades, o al matí. Però així com a estrella, Sirius és la més brillant, i també s'ha parlat inclús que Sirius sigui una estrella variable i que en algun moment hagi brillat més que el que veiem ara o que inclús hagués canviat el color. Hi ha alguns registres, inclús, d'alguns llibres que deien si Sirius havia sigut com vermellós en alguna època, marcant així una mica èpoques cataclísmiques i coses així. Podria ser que Sirius en aquell moment fes alguna cosa especial, però tampoc és una teoria molt acceptada, diguéssim. No és una cosa que seria esperable, eh? Que fos molt més brillant, per exemple, que Mercuri, que els planetes o coses així. Jo crec que Sirius no és el que té els números més grans. A mi, si hagués de posar apostar, jo apostaria pel cometa, i va ser-hi, o que igual només va aparèixer unes setmanes o alguna cosa així, i això sí que és com una mena de marca que a més té com una cua i t'indica una direcció.
Ens ho diu Guillem Anglada Escudé, Terrassa 1979, és astrònom de l'Institut de l'Espai i les Ciències del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, també és membre de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, i el 2016 la revista Nature el va escollir com un dels 10 millors científics del món. Guillem, no sé si tens alguna primícia informativa pels oients de la nit dels ignorants.
No masses. Les coses en astronomia, quan s'anuncien, sembla que van com molt ràpid, però de fet les coses van al seu ritme i tranquil·lament. El que sí que veurem segurament aquest any 2023 és amb el nou telescopi espacial, veurem els primers espectres de planetes semblants a la Terra. Espectres vol dir que veurem la seva atmosfera i potser podrem començar a detectar algunes traces o evidència de que hi hagi potser aigua o algun gas que ens indiqui alguna cosa interessant sobre algun d'aquests planetes potencialment habitables, que els hi diem.
Què suposaria això?
Home, suposaria un gran... Les observacions estan fetes, ara corre el rumor ja que estan sent observades. Els rumors no són molt positius ni molt negatius, però no sabem ningú què han trobat excepte l'equip que ho està estudiant. O sigui que estiguem al cas, perquè igual hi ha alguna notícia interessant a discutir en els propers mesos.
Doncs que la llum dels estels ens guiï. Guillem Anglada, moltíssimes gràcies i bones festes.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.